Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Què tal? Salutacions, molt bona setmana, benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassarem les notícies més destacades d'aquest 3 de juny, però abans us recordem que a les vies de so tenim el Mario Ramírez. Avui ja no tenim el Víctor Casellas ni el Víctor García a la redacció i producció, però sí tenim a la Sara Cruz a la sotsdirecció. Sara, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè, com estàs?
Bé, molt bé. I tu,
sí,
Sara?
Bé, molt bé. Hem descansat molt aquest cap de setmana, tu també?
Bueno, mig gas.
Molta feina.
Vaig una mica atrafegada, però bé, l'hem aprofitat. Es pot dir que l'hem aprofitat, eh? Tu has descansat.
Jo he descansat moltíssim.
Estaves la setmana passada una miqueta tocada.
Sí, amb angines. Però bé, ara estic perfectament recuperada ja.
Doncs veus que bé, comencem la setmana amb energia. M'hauràs de transmetre energia,
tant,
Sara. La necessitaré,
mateix.
Eh?
Avui compartim l'actualitat amb...
Doncs avui compartim l'actualitat amb el Jordi López Camps. Ell és de Barcelona, té 63 anys, és doctor en Biologia i també ha fet un màster en Gestió Pública. Treballa a la Diputació de Barcelona, és exdirector general d'Afers Religiosos, també expresident de la Comissió Executiva del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Entre les seves aficions hi troba llegir, escriure i el senderisme, i es defineix com un home espiritual, curiós, treballador i amic dels seus amics. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Estàs molt moreno, eh? I ara t'ho deia la Mercè. Quina
moreno,
enveja.
Moreno de la serra, d'anar, de caminar per la muntanya i per la platja, també.
Escolta, que bé, Jordi?
Oh, que bé, que és moreno paleta, eh? Tot sigui dit. Perquè...
No, home, no, però té una altra cara, no?
Sí. Ah, és molt bona
està,
cara.
Fa molt bona cara, sí, senyor.
Puc comparar-me amb vosaltres i, francament, faig goig.
Home,
Jordi, quina floreta ens acabes
Home,
de tirar.
Quina floreta m'acabo de tirar a mi mateix.
Per això,
des del control...
ni floreta, ens has tirat el gerro directament.
No, perquè esteu blanquetes de tant treballar aquí, perquè la ràdio funcioni, i això és un elogi a la vostra professionalitat.
No, t'ho agraïm, Jordi, eh, Sara?
Bueno, va, ho acceptem.
Tu dóna'ns un par de setmanes, i a veure, un parell de setmanes... I a veure qui està més moreno,
més,
ens posarem al dia, Sara?
Per l'edat que ha cantat la Sara, que són molts anys prenent el sol, amb la qual cosa... Doncs,
això s'acumula, és veritat, el sol s'acumula, eh?
Els joves teniu tota una vida per davant, tu.
Sí, van.
Bé, avui compartim les notícies amb el Jordi López Camps. Ell és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre d'altres coses. Però abans de compartir les notícies amb el Jordi, la Sara ens posa al dia amb els titulars.
La informació del dia, el 7:45.
La reforma dels bancs espanyols va per bon camí, però encara hi ha riscos. Aquesta és la principal conclusió de l'informe que han elaborat la Comissió Europea i el Banc Central Europeu després de visitar Madrid. Els anomenats homes de negre alerten que cal una supervisió més forta i que la llei d'hipoteques pot afectar l'estabilització dels bancs. La tieta dels dos nens morts dijous passat al seu domicili d'Algesires a Cádiz ha ingressat avui a la presó provisional després que el jutge li hagi imputat un delicte d'homicidi imprudent, segons ha informat AEFA fonts judicials. La dona d'origen magribí es troba a Espanya en situació irregular. La investigació policial manté encara la tesi que els nens van morir per inhalació de monòxid de carboni. Marxem cap a l'exterior. Primera víctima mortal de les protestes de Turquia. La víctima, un jove de 19 anys, va ser embestit per un vehicle particular mentre intentava col·locar una barricada per tallar el trànsit. El que va començar com una protesta per la demolició, recordem, d'un parc públic d'Istanbul, s'ha convertit en tota una revolta contra el primer ministre des del divendres. Fins ara s'ha detingut ja un miler de persones i també hi ha centenars de ferits. Un campió mundial de Kung Fu i pioner de les arts marcials sota sospita de tortura. El detingut per haver presumptament torturat i deixat en coma una dona al seu gimnàs de Bilbao és un conegut professor d'arts marcials de 47 anys. Va ser el primer occidental a accedir al grau de mestre Shaolin, una proesa que l'ha portat diverses vegades a la televisió. La policia investiga ara si estava en tractament psiquiàtric i també si les restes òssies trobades al seu local són de víctimes anteriors. El judici contra el soldat Bradley Manning, acusat de la major filtració de documents classificats dels Estats Units, ha començat aquesta mateixa tarda després de 1.100 dies d'arrest i una llarga fase preparatòria. L'acusació intentarà provar que Manning va fer un ús inapropiat d'informació classificada conscientment i la va posar a disposició de Wikileaks, sabent que es posava en risc la seguretat nacional i podria ser utilitzada també per enemics com l'organització Al-Qaeda. I en esports, festa grossa al Camp Nou a la presentació aquesta tarda de Neymar com a futbolista del Barça. Més de 50.000 persones a l'estadi, el crac brasiler ha rebut l'ovació de l'afició i ha desfermat l'eufòria adreçant-s'hi en català. Dit bona tarda a tothom, estic molt feliç de ser al Barça i d'haver realitzat el meu somni. D'altra banda, també el Chelsea ha fet avui oficial el fitxatge de José Mourinho.
Sabem que Jordi López Camps voldrà comentar aquesta notícia esportiva, l'arribada de Neymar al Futbol Club Barcelona, com també la sortida d'Erika Vidal, eh?
Sí, però...
Ho comentem ara, després.
Després.
Et sembla si ara marxem al Principat d'Andorra?
Anem al Principat d'Andorra.
Vinga, perquè el Festival de Música Cristiana, el Canòlic Music, que s'ha celebrat aquest dissabte, passat a Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, ha estat un gran èxit, amb més de 400 participants. Des de Ràdio Principat ens informa Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El Festival Canòlic Music va tenir un tancament brillant la nit de dissabte amb les actuacions de Cairó i Álvaro Fraile, que van fer ballar i cantar els centenars de joves i grans que es van aplegar a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra. Convocats per la parròquia de Sant Julià, les delegacions d'ensenyament i joventut del Bisbat d'Urgell, encapçalades per mossèn Pepe Xisbert i Lluís Plana. La comissió organitzadora ha valorat molt bé l'experiència de marcat esperit ecumènic, intergeneracional i multicultural, i que ha tret a infants i als seus pares, a joves i a persones de més edat, segons cadascuna de les activitats. L'organització preveu repetir-ho l'any vinent. Lluís Plana.
La veritat que l'organització està molt satisfeta, creiem que val la pena seguir fent-ho i, per tant, és possible que fem una segona edició. L'ha de concretar, però... Sí, és possible que hi hagi una segona edició perquè quedem molt contents. I la veritat que creiem que el Canòlic Music és un tipus d'activitat, d'experiència, de convivència necessària pel jove d'Andorra i també pel jove doncs, de Catalunya i d'altres llocs, de França, d'Espanya, on sigui, i que estem molt il·lusionats en que aquest projecte cada vegada doncs, vagi tirant.
Més de 400 persones van assistir als actes centrals de la jornada. La missa cantada per tocats pel gospel, on es van apuntar molts veïns de Sant Julià i visitants d'Andorra, i el concert final, que va engrescar els participants fins a la nit.
Gràcies, Carme. La propera edició, Jordi López Camps i Sara Cruz, i anem... dit que també hi participaran.
I tant.
Com la nostra companya, per cert, Montserrat Pi Bernat, de Catalunya Cristiana, al setmanari, que hi va participar, aquest dissabte, al Canòlic. 403 participants. Bé, acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Doncs per fi ha arribat el bon temps i la calor. Serà la primera setmana amb temperatures preestiuenques amb màximes de 30 graus. El dia ha estat assolellat amb alguna boira matinada, això sí, i núvols de tarda al Pirineu i Prepirineu. Demà dia molt semblant al d'avui, pel que fa a les temperatures, iniciaran un ascens progressiu. La desitjada calor s'accentuarà a partir, sobretot, del dimecres. Sembla, però, que de cara al cap de setmana podria complicar-se una mica el temps.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé.
La justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou analitzarem novament el projecte de reforma educativa del govern espanyol, aquest cop amb Antonio Peña, del Sindicat de Professors de Religió PREC. A la tertúlia ens acompanyaran Alfons Calderón, Màrius Duran i Daniel Arassa. A les 9 coneixerem el contingut d'un llibre sobre les noves persecucions de cristians a Europa, un treball precisament del periodista Daniel Arassa. A 9:45, la reflexió de Jordi Piqué i la secció Art i Patrimoni amb Josep Martí Bonet. Això i més aquest dimarts de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Mira amunt. Veus la muntanya? Veus el temple del Tibidabo? I saps tot el que t'ofereix? El juny, més del Sagrat Cor de Jesús, amb misses diàries matí i tarda. I el divendres, dia 7, festa litúrgica amb missa concelebrada a les 7 de la tarda i la benedicció de la ciutat. A 6:45 de la tarda, servei d'autocar des de l'avinguda Vallcarca 1416. Temple del Tibidabo, un munt d'activitats. 93 417 56 86. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre d'altres coses. Amb ell compartim les notícies del dia. Comencem amb una molt bona notícia, i és que s'ha descobert un nou tractament contra el càncer que suposa l'avenç més important dels últims 15 anys i una esperança pels pacients amb metàstasi que es queden sense cap opció de tractament.
Doncs sí, es tracta de la immunoteràpia, que consisteix en uns fàrmacs que donen al sistema immunitari de la persona afectada la capacitat de destruir cèl·lules tumorals. Aquests nous tractaments, que s'han presentat al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia, que se celebra a Chicago, s'han provat ja en pacients amb melanoma avançat, que és un tipus de càncer de pell. Segons els diversos estudis, en la meitat dels casos, els pacients han respost a aquests nous fàrmacs i d'aquests, un de cada 5, el càncer, ha desaparegut del seu organisme. També hi ha hagut resultats encoratjadors en petits grups de pacients amb càncer de pulmó o de ronyó. Aquests nous fàrmacs, però, encara no estan a l'abast dels pacients perquè només s'hi han fet assajos clínics i encara trigaran uns 10 anys a estar-ho. El gran inconvenient que tenen és l'elevat preu, perquè ara mateix el primer fàrmac d'aquesta família té un cost de 80.000 euros.
Jo he sentit una mica més la notícia que la comentava un català que estava en aquest congrés.
Sí, que forma part de l'equip d'investigadors que han descobert.
I ha dit que ells que calculaven que per als casos dels melanoma i alguna cosa més, en un plaç d'un any ja podrien tenir els fàrmacs llestos. Els altres encara estan en una fase una mica més retardada. Però el que jo he trobat interessant, i això seria la bona notícia, que el que ells han trobat és una... potser és el resultat, i això ja és interpretació meva, és a dir, em falta informació, és un canvi de perspectiva en la manera de fer els tractaments. I en lloc de confiar que des de l'exterior es combat totalment l'enfermetat, o sigui, la malaltia, el càncer, el que fan és neutralitzar uns marcadors que tenen les cèl·lules canceroses que bloquegen l'actuació dels limfòcits del propi cos de la persona malalta, de tal manera que la persona malalta, el seu sistema immunològic, identifica, detecta i elimina les cèl·lules tumorals. És a dir, que el fàrmac que ells subministren no és un fàrmac per destruir directament la cèl·lula tumoral, sinó simplement per eliminar l'element que bloqueja la identificació d'aquesta cèl·lula com a tumoral. Un cop eliminat això, doncs, no sé, ara imagino que és com si ens poséssim un barretet, no? I portem tots barret i els que porten barret, doncs, van a la dreta. I els que no en porten, a mà esquerra. De cop i volta ens treuen el barret i tots som iguals, o al revés. És a dir, els que són malalts ens posen el barret i són perfectament identificats a partir del propi sistema immunològic de la persona. De tal manera que això, jo penso que és un gran progrés, perquè ja no és confiar en subministrar productes que poden alterar o descompensar els equilibris de la persona, sinó que es confia en la potència de la persona, en la capacitat per vèncer aquesta malaltia. Aleshores, dit tot això, que és el que jo avui he sentit, i per tant és una notícia positiva, i sobretot perquè la perspectiva és que en un any poden tenir ja les primeres...
els primers fàrmacs, mostres fàrmacs
per treure l'inhibidor de la cèl·lula tumoral, jo penso que això ens dona peu per parlar d'un tema que jo abans he dit que us volia comentar, que és...
Per em sembla, Jordi, espera, que la Sara té una pregunta per tu.
Sí, és que aquest tema sempre m'intriga molt i m'agradaria saber què en penses. L'any 2011, el Nobel de la Pau de Medicina va dir que... Bé, va denunciar, quan va rebre el premi, que no convenia, o sigui, les grans farmacèutiques i les grans empreses no convenen trobar aquest tipus de solucions, ni medicaments, ni medicines que curin perquè no són rentables. El que és rentable és que la gent continuï comprant i es continuï gastant diners amb...
No és rentable per ells, per les empreses farmacèutiques. És profundament econòmic pels pacients, no?
Sí, o sigui, no és rentable pel sistema, perquè, per exemple, als Estats Units, moltes grans empreses farmacèutiques són les encarregades de pagar, per exemple, les campanyes electorals.
Sí, no, però vull dir, Sara, que no serà rendible des del punt de vista econòmic de la indústria farmacèutica.
Exacte.
Però sí del sistema sanitari i dels pacients, que són els que necessiten trobar un fàrmac que sigui econòmic.
Sí, però el sistema sanitari depèn del govern i el govern moltes vegades és pagat per aquestes grans farmacèutiques. Fins quin punt no és un peix que es mossega la cua, això?
No, clar, evidentment, és a dir, la influència d'aquests grans grups de pressió porten a pensar que algunes lleis, algunes decisions, algunes normatives que es puguin prendre, doncs poden ser preses les mesures per afavorir determinats interessos en contra d'uns altres. Per exemple, i ara us posaré un exemple que llegia jo ahir, crec que en un diari d'abast català, molt important, sobre aquest famós certificat d'eficiència energètica que a partir d'1 de juny, és a dir, a partir d'abans d'ahir, s'ha començat a aplicar en teoria. Deien de que, vist que ha baixat els ingressos de determinats sectors professionals degut a la crisi del totxo, doncs algú se li havia acudit promoure aquests certificats d'eficiència energètica que pel cap baix poden costar entre 200 i 250 euros per certificat com una font complementària per equilibrar i compensar els ingressos que es perdien per altres activitats professionals. Si és veritat o no ho sabem, però que aquest tipus d'interpretació pot ser coherent, és a dir, coherent en el sentit de que hi ha determinats interessos en la societat, que determinades actuacions doncs poden anar en sentit contrari i aquests sectors interessats pressionin. Era el que mateix passava, si no malament recordo, amb la vacuna contra el paludisme, que, si no crec equivocar-me, el doctor Patarroyo havia desenvolupat una vacuna contra el paludisme que aquí no ens afecta, però que a l'Àfrica provoca una mortalitat extraordinària, havia desenvolupat una vacuna senzilla, fàcil, molt econòmica, i tot eren notícies en contra d'ell per desacreditar-lo sobre aquesta vacuna. Per quin objectiu? Perquè les vacunes estandarditzades contra el paludisme les produïa grans laboratoris farmacèutics, i, bueno, doncs, i a partir d'aquí estires, i com les cireres, no?, que van sortint una rere l'altra, descobreixes que hi ha una guerra d'interessos que van en contra dels interessos de la majoria de persones.
Bé, doncs esperem que d'aquí un any hi hagin aquestes mostres
Diuen que sí, diuen que sí, siguin... que pel melanoma d'aquí un any estaran comercialitzades.
Doncs que siguin eficients. Tot i així, abans t'he tallat, perdona Jordi, volies enllaçar-ho amb el tema...
De la Vidal. A veure, jo sobre el tema de la Vidal estic una mica sorprès, perquè jo entenc les raons que hagin pogut... Que, i a més, he intentat llegir el que els diaris esportius, els diaris d'informació general... explicaven des de la vessant esportiva sobre el cas de la Vidal, pues, bueno, que és una persona que es veu que està molt al límit de les seves possibilitats, la seva enfermedad doncs, dificulta doncs, els processos de recuperació, que un esport altament competitiu com és el futbol o aquest tipus de futbol que fa el Barça exigeix. El que passa és que jo creia, i segueixo creient, que la decisió que s'ha de prendre en la renovació concreta del cas Erika Vidal, no intervenen només raons esportives, sinó raons de tipus sentimental i afectiu. Vull dir, durant un any ens han estat, hem estat construint un vincle afectiu als seguidors, als simpatitzants, la societat, amb l'Erika Vidal, que era una persona que es posa a combatre una enfermedad que pateix molta gent i que les nostres famílies en tenim persones amb aquest tipus d'enfermedad, ens solidaritzem amb ell, ens fan viure la seva malaltia com una malaltia molt pròpia de cadascú de nosaltres, amb la idea de que darrere del vèncer aquesta malaltia, aquesta persona tornarà a ser una persona normal, jugarà, tornarà a integrar-se en l'equip, i ens ho creiem. I es fa de la seva lluita per sobreviure, per vèncer el seu esforç, el seu combat, la seva entrega, com una nova regeneració de virtuts que humanitzen la societat. Quan ho aconsegueix i és possible, va i el treuen. Aleshores, jo no diria, home, tot això, per què ha servit aquest esforç? Per què ha servit creure'ns tots que darrere de l'Erika Vidal també vivíem nosaltres la possibilitat d'entendre que esforçar-nos, ser abnegats, combatre les adversitats, porta bon port? Si, quan una persona en la qual nosaltres ens viem, d'alguna manera, metafòricament emmirallat, ho aconsegueix, un club només es deixa guiar per criteris de l'eficiència esportiva. Jo penso que el Barça, que és més que un club, en la seva presa de decisions, en el cas de l'Erika Vidal, hauria d'haver fet servir altres elements que el pur rendiment economicista de la seva eficàcia en el terreny de joc. Jo, a mi, m'hauria agradat que l'Erika Vidal hagués pogut continuar. I si no podia jugar els 40, els 90 minuts, que en jugués 15, però jugant aquells 15 minuts i jugàvem tots els que havien confiat i els que confiem que esforçant-nos en aquesta vida aconseguim els objectius que volem. Ens han deixat orfes.
Avui repassem les notícies i hem escoltat aquesta reflexió sobre la sortida d'Erika Vidal del Barça de Jordi López Camps, exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat. Tenim altres temes del dia, per exemple, que la Unió Europea veu possible que la Generalitat i el govern espanyol arribin a un acord per desenvolupar el dret a decidir de Catalunya, segons ha afirmat avui Artur Mas.
Doncs sí, ho ha fet des de París, on Mas ha apostat per esgotar les vies de negociació amb Espanya abans de demanar suport internacional per evitar... per tirar endavant, volíem dir, la consulta, i ha afirmat també que l'obstacle no és pas la Constitució, sinó que se'n faci una interpretació restrictiva. D'aquesta manera, replicar les afirmacions que tant el príncep Felip com el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, han fet des de Girona avui, i si tenim temps després la repassarem. D'altra banda, avui també hem sabut que Catalunya tindrà veu pròpia a la UNESCO per un pacte amb el govern espanyol. L'acord permetrà a Catalunya enviar funcionaris de la Generalitat a la UNESCO per treballar en projectes d'aquest organisme de l'ONU que promou la col·laboració internacional en matèria cultural. El president Mas firmarà avui mateix a París aquest conveni que permetrà la col·laboració directa de Catalunya al marge de la delegació espanyola.
Bé, són molt bones notícies. Jo he escoltat quan venia aquí també el president Mas amb les seves declaracions. Jo diria que ha introduït també, de la mateixa manera que penso que s'ha fet amb el tema de la vacuna que abans comentàvem, un canvi de perspectiva sobre una cosa que tots... creien que anava cap a una direcció. En el moment que tens una altra perspectiva, la reinterpretes i l'entens d'una altra manera, quan ha dit no, la Constitució no impedeix la consulta, el referèndum. I aleshores dius, bueno, si és així, per què no es pot fer? I aleshores és quan la clau és no es pot fer perquè no es vol que es faci. Per tant, jo penso que és introduir en el debat polític, en l'agenda política, una relectura d'algú que fins ara estàvem instal·lats creient-nos que la Constitució ho impedia. I en el moment que és possible llegir el text constitucional des de la perspectiva de que és possible fer la consulta, aleshores el desllorigador és simplement que hi ha unes persones que no volen que es faci aquesta consulta. I, per tant, el tema ja no és d'arquitectura normativa constitucional, és un tema de voluntat política de dir sí o de dir no. I aquest canvi que ha fet el president Mas ha trobat molt encertat i que ens dona motius per poder seguir treballant a favor de la consulta.
D'aquesta manera, com bé explicava la Sara, doncs replicava, no?, a les sí. afirmacions del príncep Felip, també les declaracions que ha fet avui el ministre de Justícia Alberto Ruiz Gallardón a Girona, en presència amb Carles Puigdemont, alcalde de Girona, doncs, en unes jornades sobre dret a la capital gironina, on Carles Puigdemont doncs, s'ha refermat sí. en el dret a decidir, i tant el príncep Felip com Alberto Ruiz Gallardón doncs, han al·legat el dret de les regles del joc.
I aquí està el tema. És a dir, si la qüestió són les regles del joc, probablement les regles del joc són les que permeten fer el referèndum. I no són, ja no seria vàlid l'argument de que les regles del joc no ho permeten, sinó si les regles del joc ho permeten i no es pot fer, és que la raó cal buscar-la en un altre lloc, simplement amb la voluntat de no voler donar als catalans, jo diria, el dret a poder decidir quin futur volen. I una altra cosa que ha dit el president Mas a París, que ha estat molt interessant, és la possible entrada d'operadors de trens de rodalies
sí. més
enllà. Francesos, ha parlat d'italians i ha parlat de que exploraven també la possibilitat dels alemanys com operadors de les rodalies catalanes. Estaria molt bé, és a dir, trencar, ja que estem en una economia així de mercat àmplia, en el context global, el fet de que poguessin introduir altres operadors si realment doncs, segueixen havent-hi els problemes que hi ha amb les rodalies gestionades per Renfe.
Jordi, tenim altres temes. Bé, la Comissió Europea, breument, ha explicat els resultats de la tercera revisió del programa espanyol. La troika, anomenada troika, de moment sembla que van en bon peu aquesta reestructuració bancària espanyola. Com ho veus, tu, això? Bé? S'estan fent els passos a seguir?
No sé, és que a mi aquests temes ja se m'escapen, perquè un dia et diuen que van bé, l'altre dia que diuen que van malament, un altre dia et diran que l'horitzó d'esperança és que d'aquí el següent trimestre això funcionarà. L'altre veu brotes d'optimisme en un lloc. Els altres diuen exactament el contrari. Mireu, jo penso que això és com la cançó de l'enfadós. Al final no et creus absolutament a ningú i la gent viu una situació dramàtica, la gent viu una situació desesperançada i per més contractes de Nightmares que ens puguin fer, la gent a final de mes, molta gent no està podent arribar a final de mes.
Jordi López Camp, saps que a quina persona no se li escapa res per passar la setmana?
Sorpresa, ens ho dirà la Sara, segur.
A la Sara Cruz.
La Sara recomana.
Ella me dio cuando se puede. Doncs avui recomano un plan per passar tota la setmana. Que a mi especialment m'agraden molt, eh?
Perquè és dilluns.
Exacte. Des de l'1, home, i fins al 8 de juny, no sé si ho coneixeu, hi ha una iniciativa de molts hotels de Barcelona que es diu avistadhotel.cat i bé, doncs, molts hotels de Barcelona ofereixen la possibilitat, doncs, obren les seves terrasses a tarda, vespre, nit i fan tot tipus de, doncs bé, d'espectacles, potser còctels en directe, màgia, activitats, doncs, per més infantils. I bé.
Jo haig de recomanar, si em permeteu,
per
a l'Hotel Central, la terrassa de l'Hotel Central, que es troba a Via Laietana, número 30, eh?
I per què no fem un programa de...
Dins de la terrassa.
Dins de la terrassa.
Home, això estaria molt bé.
Sí, sí, sí. Si voleu més informació, podeu entrar a la web www.avistadhotel.cat.
I saps qui vivia a l'Hotel Central,
qui
en aquell
vivia?
Edifici? El senyor Cambó.
Ah, sí?
Mira.
Doncs mira. Anem a dormir a saber una cosa més. Bé, nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, Jordi López Camps. Tot seguit, arriba el punt RG de Joan Ortiz. Avui amb una interessant entrevista a Jordi Armadans, director de Fundació per la Pau. Que vagi bé.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.